enviant una carta adreçada a Michelle Bachelet, alta comissionada de Nacions Unides pels Drets Humans, signada pel president Quim Torra, en què Quim Torra, entre moltes altres coses, li diu: com a advocat que sóc, estic convençut que mantenir en presó els presos polítics a risc de la seva salut i posar-los en risc vital implica vulneració de tots els articles de la Convenció Europea de Drets Humans, de la Carta de Drets Humans. Lamento distreure-la en aquests moments per les funcions que vostè té, però he pensat que era oportú posar en el seu coneixement la situació que afecta els presos i a les preses polítiques a les presons de Catalunya i que pugui apreciar no només la nostra voluntat de compliment de les normes internacionals, sinó també els impediments que ens ha posat el Tribunal Suprem d'Espanya. Esther Capella, consellera de Justícia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Són uns impediments que ha posat el Tribunal Suprem o és que els funcionaris de presons, de les presons de Lledoners, de Mas d'Enric, de Puig de les Basses, han tingut por i han decidit deixar els interns a la presó per estalviar-se represàlies?
Bé, jo el que voldria fer primer és dir, són les mateixes juntes de tractament que de forma individualitzada van establir tot un camí a seguir per les preses i presos polítics per tal de que poguessin guanyar aquesta posició del 100.2, és a dir, que comencessin a sortir, a treballar i, per tant, a fer activitats en l'àmbit d'organitzacions no governamentals, etc. És la mateixa junta.
Sí,
jo el que sí que... No, deixi'm, senyora Terribas. Jo el que indico i he indicat i he dit que és inaudit que sense tenir una resolució al davant el Tribunal Suprem envia un missatge a través del WhatsApp que tenen amb periodistes, doncs adreçat, i d'una forma molt clara i determinant, adreçat a tots els funcionaris de les juntes de tractament d'aquests centres, per tal d'indicar-los que procedirien a identificar nominalment els funcionaris i que els hi podrien demanar responsabilitats penals per un delicte de prevaricació. M'han sentit dir moltíssimes vegades, i ho diré les vegades que calgui, que les juntes de tractament no depenen del govern. El govern no pot inèixer els seus funcionaris públics perquè resolguin d'una manera o resolguin d'una altra. Les juntes de tractament estan formades per funcionaris públics, per persones altament qualificades, que han de poder actuar amb serenor, amb criteris objectius, amb serenitat d'ànim i d'esperit per poder resoldre doncs, sense interferència.
Però, Esther Capella...
Jo el que li dic és que és inaudit, que resulta sorprenent i que, per tant, segurament les juntes han digut ponderar que el que cal preservar és allò que en el seu moment van resoldre, que no és una altra cosa que quan acabi aquest confinament doncs puguem tornar a la situació del 100.2 i continuar doncs, tot aquest camí que han de recórrer les preses i els presos polítics. I és evident que, jo li deia l'altre dia, Hem de començar a recórrer camins que fins ara no havíem recorregut. Hem d'aplicar el dret conforme a la realitat social que ens toca viure, que no és una altra que d'emergència humanitària i sanitària i de salut.
Bueno,
i aquí l'accent l'hem de posar, doncs on està el problema? Doncs inauditament, una vegada més, el Tribunal Suprem, saltant-s'hi totes les regles del joc i, per tant, també saltant-s'hi les recomanacions de Nacions Unides i del que ha de ser l'aplicació del dret, doncs s'avancen a una possible resolució.
Però,
és això el que passa.
Consellera, si em deixa fer-li alguna pregunta...
Sí, a veure,
la pregunta era molt simple. Jo li estava dient... Jo no deia que vostè els hagués manipulat com a consellera de Justícia.
No
li he plantejat això,
No ho he entès.
El que li preguntava és... Les juntes de tractament han tingut por de les represàlies del Tribunal Suprem, sí o no?
Han interpretat de forma, doncs, conforme al reglament, que no preveu aquesta possibilitat i, per tant, de forma més estricta.
L'expresident de l'ANC, en Jordi Sánchez, que és a la presó del Lledoners, ha demanat que es classifiquin temporalment a tercer grau els presos que, com ell, no representen un perill a la societat. Ara les juntes de tractament podrien fer aquesta reclassificació, que ho han fet amb altres interns a causa de l'emergència sanitària?
Jo li he dit al començament que segurament les juntes de tractament han ponderat tota una sèrie de qüestions i totes alhora. És a dir, allò que garanteix que puguin gaudir del 100.2 quan acabi el confinament i que puguin continuar sortint, per tant, a treballar i a fer tot allò que es va aprovar que poguessin fer, per tant, la flexibilització del seu règim a la presó, la manera de complir de forma diferent, que és a través del 100.2, i per tant, segurament el que fan és preservar això. Jo no estic en el cap de les juntes de tractament i per tant el que estic dient és això. Segurament ells i elles han ponderat tots els elements que hi ha en joc i per tant preservar allò que ja s'havia començat a fer.
Però...
I entre d'altres coses, segurament preserven doncs que algú que té moltes ganes de valorar l'execució de la sentència de les preses i preses polítics, doncs no impedeixi que aquesta progressió i, per tant, aquest treball que s'ha de fer per començar a sortir amb llibertat, doncs no s'estronqui.
Però, consellera, jo tenia entès que les juntes de tractament ara el que havien de vetllar és per la seguretat de salut dels presos interns, siguin polítics o no siguin polítics, aquesta és una. Dos, el risc, tenint un domicili i no havent-hi risc de fuga, etcètera, etcètera, que implica poder descongestionar les presons en un moment de tanta pressió, perquè nosaltres estem rebent mails sistemàtics dient que hi ha situacions difícils a la presó, que no hi ha tots els mecanismes de protecció que necessiten els funcionaris, és a dir, que la qüestió de salut, contràriament al que deia Grande Marlaska ahir, el ministre, no està garantida a tot arreu.
Miri, jo el que he de dir és que nosaltres hem posat els mitjans necessaris perquè els funcionaris puguin tenir la mascareta, els guants, i en situacions en les que han de tenir alguna intervenció o han de tenir certa proximitat amb alguna persona que pugui estar infectada pel Covid-19, doncs tenen elements, tenen un plus de protecció. I saben vostès que nosaltres ens hem posat a la cua per tal d'obtenir tots els materials que són necessaris per garantir doncs la seguretat, la salubritat i, per tant, que no hi hagi contagis, entre altres coses, doncs els hidrogels, etc. Saben vostès que s'ha prioritzat que primer doncs els metges, metgesses, enfermers, enfermeres, que donen i que, per tant, garantitzen la salut de tothom. I, per tant, en una situació d'emergència, que és la que estem vivint, doncs tots ens posem a la cua i fem tot allò que ens toca fer i que se'ns demana que fem i que l'autoritat sanitària ens indica què hem de fer. I nosaltres a les presons exactament igual. Ho vaig explicar també. L'altre dia. Nosaltres des del dia 13 estem prenent mesures, estem adoptant mesures i anem més enllà. Intentem anar més enllà cada vegada. Però també m'han sentit dir moltes vegades que ni cap convenciment personal, ni meu, ni de cap membre del govern, ni del president de la Generalitat, ni dels funcionaris, pot canviar una sentència que jo he expressat moltes vegades, la sentència contra les preses i presos polítics d'injusta, i és més, he reclamat des del primer dia i reclamaré fins que sigui efectiu l'amnistia política. I després nosaltres hem d'adoptar totes aquelles mesures necessàries per garantir la salut i, per tant, garantir la vida. Ho he dit moltíssimes vegades. Ara, i també hem de ser conscients doncs, de les limitacions que nosaltres tenim, de les capacitats que tenim. I entre el que voldríem fer i el que podem fer, doncs hi ha la situació en la que ens trobem en aquests moments.
Però...
jo només interpel·lo directament i dic, i exactament ho repetiré les vegades que calgui, inaudit en un estat de dret que un tribunal, i en aquest cas la màxima autoritat judicial, s'expressi a través d'un WhatsApp, a través d'un comunicat de premsa, òbviament per influir en la voluntat de les persones que han de prendre decisions.
Per tant, m'està admetent que ha influït. Les juntes de tractament podien haver decidit. Molt bé, digueu missa amb Gregorià. Nosaltres creiem que han d'estar a casa tots els interns que se'ls està aplicant el 100.2 per la seva seguretat i la seguretat també de la resta d'interns.
Senyora Terribas, jo no puc saber què hagués passat si aquest WhatsApp no hagués existit. Jo només dic que deixem que els treballadors públics puguin fer la seva feina, intentem aïllar-los d'aquestes indicacions, d'aquestes amenaces, d'aquestes coaccions, i per tant és això el que des de la Generalitat de Catalunya, des del Govern de Catalunya, hem de fer i hem de continuar fent. Preservem, no ens equivoquem. Escolti, qui posa i treu a la gent de la presó és un jutge. I les decisions de les juntes de tractament acaben, miri, de la taula del centre penitenciari a la taula d'un jutge o jutgessa. I en aquest cas, inauditament, saltant-se totes les regles d'un joc democràtic, aprofitant l'avinentesa de la situació d'emergència, envien un missatge general per tal de dir aquí estem i nosaltres, quan puguem, doncs hi entrarem. És més, jo estic esperant que la Fiscalia demani informació en relació a aquest fet inaudit per part del Tribunal Suprem. Espero que el president del Consell General del Poder Judicial, exactament igual, de la mateixa manera que actuï amb tanta contundència contra un jutge de primera instància o d'instrucció. Per tant, espero que la separació de poders sigui real, que efectivament doncs, tothom siguem iguals davant de la llei i que tothom actue amb la seva competència i la seva responsabilitat. I en aquest cas, doncs, també es demostra perquè l'Estat espanyol, de forma sistemàtica, de forma reiterada, doncs, no passa el sedàs ni del Consell d'Europa, ni de Nacions Unides, ni tampoc del grup Greco que qüestiona permanentment la independència judicial. I estic parlant de la cúpula judicial. No estic parlant d'aquells jutges que fan la seva feina doncs, a diari i que
ja
donen respostes a les necessitats de la ciutadania.
Vostè ha parlat amb el ministre Grande Marlaska?
No n'he parlat d'aquest tema.
No ha parlat d'aquest tema. L'alta comissionada Bachelet ha demanat als governs que prenguin aquestes mesures per protegir la salut i la seguretat de les persones a la presó. Ara les juntes de tractament es poden reunir per prendre una altra decisió en aquesta etapa de confinament, com deia en Jordi Sánchez des de la presó, de passar-los a tercer grau temporalment?
Miri, el passar-los de tercer grau temporalment, doncs si el Tribunal Suprem fa aquest anunci, doncs intervindrà directament. Per tant, sí, les coses són molt clares. La competència que tindria el Tribunal Suprem és evident.
Està tranquil·la pel que fa a les mesures de protecció, ens ha dit, que hi ha a les presons, malgrat les dificultats que tenen?
Nosaltres a diari evaluem i valorem quines són les mesures. Tenim planificades doncs, totes les fases que hem d'anar seguint i les anirem posant en funcionament, igual que doncs, la resta de membres del govern en els seus àmbits han anat planificant i han fet els seus plans de contingència per donar resposta a aquesta emergència humanitària i de salut. Insisteixo, nosaltres ja fa temps que hem planificat i que hem vist per on anava la situació. Ja els hi vaig avançar.
Sí, sí.
Nosaltres, el 13 de març, ja vam prendre decisions dràstiques, molt dràstiques. Confinar a totes les persones privades de llibertat. Impedir els vis-a-vis, que volia dir que posposar-los. Vostès saben que una persona privada de llibertat no pugui petonejar la persona que s'estime, no pugui abraçar els seus fills, no pugui tenir contacte físic, encara és molt més gruixut que nosaltres, que estem, doncs, que visquem aquesta normalitat de no poder sortir al carrer. Jo em poso amb la pell de tots ells, perquè ho sé perfectament què vol dir. I hem tingut que empescar-nos de solucions diferents, buscant les mesures de seguretat necessàries, doncs això, videoconferències, telèfons mòbils, duplicar les trucades de telèfon,
sí, però
incrementar el peculi a persones que no tenen mitjans, perquè a les presons també hi ha persones que ningú les recorda, que ningú les va veure, que ningú posa ni un cèntim d'euro en la seva compte, que ho fa el govern de Catalunya a través del Departament de Justícia. Per tant, cada dia nosaltres anem prenent decisions, implementant les noves fases per garantir la seguretat i farem doncs, tot allò que calgui. I si la situació es complica més, doncs nosaltres tornarem a posar sobre la taula les solucions que calgui. I en tot cas, insisteixo, jo demano que tothom es responsabilitzi de les seves accions, que els tribunals doncs, revisin el que toqui revisar quan ho tenen sobre una taula a través d'una petició, d'un recurs, d'una demanda.
Ara ho parlarem amb els advocats dels presos.
I, per tant, és això el que s'ha de fer, és això. I, òbviament, inaudit, i torno a insistir, inaudit, i aprofitant una situació doncs, d'emergència humanitària, aprofiten una vegada més, un altre cop més, amenaçar i coaccionar. Escolti'm,
consellera, jo crec que això ha quedat clar, que ens ho ha dit tres vegades, que jo penso que la gent té clar quines són les circumstàncies i quina ha sigut la decisió de les juntes de tractament, i és evident que aquest és un cas que ningú se li escapa. Si no hagués existit aquest moviment del Tribunal Suprem, doncs segurament les coses haurien sigut diferents. Vostè mateixa ho ha admès, no?
Jo el que dic és que són les mateixes juntes de tractament que van proposar l'aplicació del 100.2 i, per tant, l'inici de la flexibilització i, per tant, aquesta manera de complir la sentència diferent. Són les mateixes juntes. Són les mateixes juntes que segurament també valoren la necessitat de preservar doncs, allò que en el seu dia van acordar. van acordar que poguessin començar a sortir a treballar, que poguessin començar a sortir i pensar en la llibertat. És a dir, són les mateixes juntes, les mateixes professionals, amb serenor d'ànim, amb criteris objectius, com fan amb tantes...
Consellera, per això li preguntava, per això li preguntava si és possible tenir serenor d'ànim després d'haver rebut una amenaça del Tribunal Suprem.
Doncs, com que miri, ara visquem una emergència de salut i humanitària i hem viscut i continuem visquent amb l'excepcionalitat de decisions incomprensibles des del punt de vista de les raons jurídiques i del dret. I també des del punt de vista d'un estat democràtic i de dret. Per tant, ho hem de denunciar encara més fort i de forma més clara, perquè quan acabi tot això, quan acabi la situació d'emergència, és també on haurem de posar l'accent. Sí. En preservar l'estat de dret, en preservar els drets, en continuar mantenint-nos fermes i ferms en la denúncia del que està passant. És això, perquè la repressió la visquem també d'aquesta manera. Amb privació de llibertat, amb limitació de drets i, òbviament, sempre en aquella pulsió d'algunes institucions de l'Estat per tal de laminar els drets de tothom.
Consellera, són temps molt difícils. Que tingui un bon dia, si és que és possible, que en les seves obligacions segur que és complicat. I, a més, moltes felicitats perquè em sembla que és el seu aniversari avui, a més.
Sí, doncs és el meu aniversari i, com sempre diu la meva mare, doncs hem de gaudir de cada dia que tenim i que podem viure i que, per tant, ens permet doncs mirar cap al futur i saber també que segurament, com sempre hem fet, ens en sortirem i buscarem la manera de que tot torni, almenys torni, a ser una mica doncs més normal. I voldrà dir també que haurem d'haver pres doncs les maneres que tenim d'abordar les coses de forma diferent.
Que tingui un molt bon dia, consellera.
Gràcies, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.